Ràdio Estel.
Aquest diumenge les campanes del nostre programa El Campanar voltejaran amb alegria per comunicar a tothom que Crist ha ressuscitat, que és la Pasqua. Per això estem a punt d'encetar, amb joia i amb l'esperança, en la vida plena que ens ha promès Nostre Senyor Jesucrist, una nova edició del Campanar, que, com sempre, arribarà fins als seus receptors, de la mà d'en Santi Grimau, a la part tècnica, i de Montse Sabater i d'un servidor, Didac Bertran, davant els micròfons. L'Evangeli de la missa dominical d'aquesta Pasqua és segons Sant Joan, capítol 20, versets 1 al 9.
El diumenge, Maria Magdalena se'n va anar al sepulcre de bon matí, quan encara era fosc, i veia que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Llavors, se'n va corrents a trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava, i els diu:
s'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat.
Pere i l'altre deixeble van sortir cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble s'avançà a Pere i va arribar primer al sepulcre. S'ajupí i veié aplanat el llençol de Mortallà, però no hi va entrar. Després arribà també Simó Pere, que el seguia, i va entrar al sepulcre. Veié aplanat el llençol de Mortallà, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó que continuava lligat a part. Llavors va entrar també l'altre deixeble, que havia arribat primer al sepulcre. Ho veié i cregué. De fet, encara no havien entès que, segons l'Escriptura, Jesús havia de ressuscitar d'entre els morts.
I després d'haver escoltat aquesta pericopa, donem la benvinguda a la nostra companya, Montse Sabater, i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que ens comentarà les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El dia 31 de març celebrem el diumenge de Pasqua de Resurrecció. Mossèn Joan Magí, com ens fan fruir la fe les lectures d'avui?
Animant-nos a créixer en experiència de comunió per a trobar més i millor la presència de Déu entre nosaltres, per a descobrir que el cos de Crist ressuscitat ens transforma en testimonis de bona nova per a tothom que vulgui posar-se dins del nostre compartir la vida de fe.
La porta segueix oberta. En l'Església de Déu, units per Jesús, en comunió, la gràcia va plasmant els nostres cors i la paraula que ens santifica converteix en profètica la nostra mateixa vida.
L'experiència de comunió, fruit de la paraula, és l'eina més segura per interpretar i gaudir les Sagrades Escriptures que llegim cada diumenge. El Papa Benet XVI ens va dir: en relació amb la paraula de Déu, la santedat s'inscriu així, en certa manera, en la tradició profètica, en la qual la paraula de Déu pren al seu servei la vida mateixa del profeta. En aquest sentit, la santedat en l'Església representa una interpretació de l'Escriptura de la qual ningú no pot prescindir. L'Esperit Sant, que ha inspirat els autors sagrats, és el mateix que anima els sants a donar la vida per l'Evangeli. Acudir a la seva escola és una via segura per emprendre una interpretació viva i eficaç de la paraula de Déu.
Com ens anima a la vivència de la fe la primera lectura?
Sant Pere es dirigeix a la gent del seu temps i a tots nosaltres i ens anuncia l'alegria d'haver seguit, parlat, passejat i menjat i begut amb Jesús durant la seva vida mortal i després de la resurrecció. Ens parla com a testimoni, amb el bagatge i la seguretat de l'experiència de comunió amb tots els seguidors de Jesús. Ens el presenta com a redemptor anunciat per tots els profetes i ens assegura la seva ofrena del perdó pel fet d'acceptar el do gratuït de la fe. Ens posa al davant la porta oberta de la fe que introdueix a la vida de comunió amb Déu.
I la segona lectura?
Sant Pau, a la carta als Colossens, fa contemplar la trajectòria del nostre seguiment de Jesús, entrant de ple en les conseqüències de la resurrecció. Ara sabem el que és caduc i el que és etern, No perdem el temps en allò que no serveix. I en la primera carta als cristians de Corint ens ho diu amb altres paraules. Ens recorda que la Pasqua és alliberament de tota mena de malícia i tota mena d'ignorància. Ens convé que l'acció alliberadora de Jesús arribi al coneixement i a la vida de tots. És això el que celebrem. Busquem sempre de quin llevat ens hem de netejar.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
El text de l'Evangeli de Joan ens ajuda a fixar-nos en la Magdalena i els dos deixebles. La Magdalena veu el sepulcre obert, no mira, no hi entra. Es pensa que ja sap el que ha passat i comunica un missatge fals. Pere i l'altre deixeble corren cap al sepulcre. Un ja el mira des de fora i comença a veure. Els dos entren, veuen com ha quedat el sepulcre, entenen l'escriptura que abans no entenien i creuen, ja poden anunciar el missatge encertat, la resurrecció de Jesucrist.
Aquest diumenge, 31 de març, és un dia de joia perquè commemorem la resurrecció de Jesús després de la seva passió i mort. És una joia que cal afegir a la que ens proporciona el fet que l'Església tingui un nou pastor. L'expectació sobre el que fa o deixa de fer el papa Francesc I, el papa vingut de la fi del món, és enorme. Cal dir que ha sorprès a tothom gratament. No cal dir que els diferents mitjans de comunicació social d'arreu del món se n'han fet ressò. Per això, malgrat tingui ja uns dies, voldríem recuperar la breu entrevista que Manel Sastre va fer a Catalunya Ràdio al senyor arquebisbe. En ella es recollien les impressions de Monsenyor Jaume Pujol sobre el nou pontífex i, a més, donava referència a unes notícies relatives a l'Arxidiòcesi de Tarragona. Heus ací l'enregistrament.
En aquest espai d'entrevista parlem ara amb Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona. Senyor Pujol, bon dia.
Bon dia.
L'arquebisbe acaba de tornar de Roma, on ahir va assistir a la missa d'inici del nou pontificat. Ho va fer, com escoltàvem en titulars, al costat de fins a 130 delegacions de tot el món. Com va viure aquesta jornada, senyor Pujol?
Bueno, pues amb moltíssima alegria, moltíssima emoció, de veritat, amb un ambient preciós a la plaça de Sant Pere. Suposo que us va poder veure per televisió, que també de moltíssima gent, calculen unes 200-300 mil persones, això ja és molt difícil de calcular, però i des de dalt, des de la part on estàvem amb els arquebisbes i bisbes, al darrere dels cardenals, pues la veritat que a més va sortir un dia tan bonic, tan preciós, tothom deia que Roma aquells dies havia plogut molt, que havia fet un vent molt fred, però aquell dia s'estava la mar de bé. De veritat, molt emocionant.
Li va poder transmetre al Sant Pare la invitació que li volia fer
sí?
perquè bueno, vingués aquí a Tarragona?
Perquè personalment vaig deixar la carta, no?, ben escrita, molt ampla, ben bonica, i la vaig haver de deixar. Era impossible saludar el Sant Pare. Pensi que va estar més de 2 hores rebent a totes les delegacions, que va ser les que va saludar personalment. Ni els cardenals va poder saludar personalment, només aquells 6 que es van presentar. Però, bueno, he fet la petició formal i ben escrita, amb una carta, jo penso, molt bonica, molt, bueno, o sigui, tocar el cor del Sant Pare. Home, és molt difícil que vingui el Sant Pare, vull dir, diem la veritat, no? Però, bueno, per què no? Podem somiar, no?
Jo crec que... Les beatificacions d'octubre.
Sí, del 13, sí.
Del 13 d'octubre. Com és que s'ha triat, finalment, aquesta data, que està tan pròxima a una data com és el 12 d'octubre?
Bueno, al final ha sigut un necessari, perquè el dia 27, que és el que primer s'havia programat, resulta que a Roma hi ha una concentració. Bueno, el Sant Pare, aquest any, que és l'any de la fe, s'havia programat que hi fossin les famílies, i va semblar que tindre un acte tan important a Roma, amb el Sant Pare, tota la gent, i a Tarragona una altra cosa també tan important com era aquesta beatificació, pues semblava una mica incompatible. I llavors s'havia d'anar el dia 20, el dia 20 no anava bé per altres raons, no? Per raons de la persona que potser ha de vindre aquí a fer la beatificació, total, que es va passar el 13. Jo penso que és millor, no? Perquè el dia abans tindrem un dia de festa, moltíssima gent podrà vindre a Tarragona, vindrà precisament a venir per aquí, per tant, aquell dia serà un dia de gran festa, no? I la gent que vingui de lluny, podrà fer el viatge, aprofitant que és un dia de festa.
S'ha triat ja lloc exacte d'on es farà això? Encara?
Estem treballant, li puc dir que espero que en pocs dies ja ho puguem confirmar, però sincerament ara tenim 2-3 llocs que estem intentant veure com és.
Tornem ahir a la missa d'ahir. El papa jesuïta ja se li ha col·locat una mica l'etiqueta d'un cert progressisme i de proximitat amb el poble, sobretot amb la gent més necessitada. Mm-hmm. Creu que també hi haurà canvis en el si de l'Església pel seu tarannà?
Jo penso que canvis sempre n'hi ha, no? L'Església, d'alguna manera o una altra, pues la vida evoluciona, les persones canvien, les coses es veuen d'una altra manera, però a mi em sembla que hi ha un nucli central, no? Que és aquest Sant Pare realment és un home d'una gran espiritualitat. No sé si ahir, per exemple, l'homilia d'ahir, que va ser tan bonica, de veritat, jo animo la gent a que de vegades aquestes homilies, aquestes coses, se senten una mica, però avui es poden trobar totes aquestes coses. Per internet només cal dir Sant Pare, busques i trobaràs una homilia o un resum de l'homilia. Jo pensi la quantitat de coses boniques que el Sant Pare va dir, no, amb aquesta homilia, i com va acabar, pues, pregueu per mi, això. Igual que va començar aquell dia, bona sera, bona tarda, no? O bé, pues, sopeu a gust o dineu a gust. No? És un home, clar, que és proper, i jo crec que això ens fa falta a tots, eh? Però proper, ell, a l'homilia d'ahir, ens deien que no sols ell ha de cuidar i ha de servir, sinó tots, no? Si aquest món ens poséssim tots a ajudar-nos mútuament, jo sentia abans notícies que doneu per la ràdio, no? Quina quantitat de conflictes, no? Quina quantitat de veritat que fa patir, no? Veure com tot és aquesta espècie de lluita, no? I si ens poséssim d'acord, si realment volguéssim uns als altres ajudar-nos, jo crec que si fóssim custodes, com ell va dir, no? Com Josep va ser de Jesús i de Maria, jo crec que el món canviaria en poc temps, eh? Ara, això és una utopia? Jo pregunto. Manel.
Acabem. Sí. Vostè també creu que pot ser un papa amb moltes semblances amb Joan XXIII? Ho dic perquè algú...
Home, sí, jo crec que sí. Jo crec que, a veure, el Sant Pare és una persona gran, és una persona, sabem, que també té una salut delicada perquè li falta un tros de pulmó i, per tant, pues, és una persona que ha treballat molt, perquè hi ha patit molt aquest home, que, diguem-ho sincerament, no? Ha viscut en un país amb aquella situació terrible que hi va haver, a Argentina, bueno, tot això deixa marca, no?, les persones, no? I per tant, és un home que és un home que sap estimar, és un home que estima Jesús i que té una espiritualitat profunda, no és allò que ell no diu coses pues, per dir-les i queden bonic, sinó les diu perquè les sent, no? I això a mi em sembla, quan parla dels pobres, quan parla de que hem de ser propers als que pateixen, i avui dia un surt al carrer i troba molta gent recollint les basures, i a mi això em fa mal al cor també, no? No aconseguirem treure tot això entre tots, em pregunto jo, Manel. No?
A veure si podem aconseguir entre tots,
pues venga.
Des del cantó que podem.
Però
en
bueno.
Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, gràcies per atendre'ns aquesta bueno, estona i per parlar de com va viure ahir aquesta primera missa del...
Encantat. Una salutació a tothom i bon dia.
Bon dia.
M'agradaria seguir comentant l'homilia del papa francès el dia de la inauguració del seu pontificat, que esperem sigui llarg i fructuós. Aquell dia el Sant Pare va subratllar que Sant Josep és custodi perquè sap escoltar Déu, es deixa guiar per la seva voluntat i, precisament per això, és més sensible encara a les persones que se li han confiat. Sap com llegir amb realisme els esdeveniments, està atent a tot el que l'envolta i sap prendre les decisions més sensates. Això ens fa pensar que no tothom es va sentir content amb l'elecció de Francesc I, en qui veiem una mena d'híbrid entre Joan XXIII i Pau VI, dos papes que van haver de patir molts infundis i calúmnies, com ja li ha tocat patir el primer papa del Nou Món. Per això, l'Oficina de Premsa Vaticana, per boca del seu portaveu per als països de parla espanyola, José María Gil Tamayo, un bon amic precisament de l'Arxidiòcesi de Tarragona, va haver de sortir en defensa del pontífex.
La campaña contra Bergoglio es conocida y se refiere a hechos de hace muchos años. Ha sido promovida desde una publicación especializada en una campaña con un cariz calumnioso y difamatorio. El origen anticlerical de esta campaña y de otras acusaciones contra Bergoglio es muy conocido y notorio. La acusación se refiere al tiempo en que Bergoglio no era todavía obispo, sino provincial de los jesuitas en Argentina, y a dos sacerdotes jesuitas que habían sido secuestrados y a los que, según esta acusación, no habría protegido o defendido suficientemente. No ha habido nunca una acusación concreta, creíble, en su contra. La justicia argentina lo ha interrogado una vez, pero solo como persona conocedora de hechos, pero nunca ha sido imputado por nada. Él ha negado de forma documentada, con pruebas, todas las acusaciones. Existen, en cambio, muchas declaraciones que demuestran cuánto Bergoglio ha hecho para proteger a muchas personas en el tiempo de la dictadura militar en Argentina. Es conocido, en cambio, el papel de Bergoglio, una vez nombrado obispo, en promover la petición de perdón por parte de la Iglesia en Argentina por no haber hecho esta lo suficiente en tiempo de la dictadura militar. Las acusaciones pertenecen al uso de un análisis histórico-sociológico del periodo de la dictadura, influido ideológicamente por elementos anticlericales de izquierda para atacar a la Iglesia. En definitiva, deben ser rechazadas de forma contundente estas acusaciones.
I és que, possiblement, a molts no els agradés algun comentari del Papa. Per exemple, a l'homilia que constitueix l'eix vertebrador del nostre programa, el Sant Pare va demanar a tots els que ocupen llocs de responsabilitat en l'àmbit econòmic, polític o social, a tots els homes i dones de voluntat, que siguem custodis de la creació, del designi de Déu inscrit en la naturalesa, guardians de l'altre, del medi ambient. I va afegir: no deixem que els signes de destrucció i de mort acompanyin el camí d'aquest món nostre. Això sí, Francesc I va advertir: també hem de tenir cura de nosaltres mateixos. Recordem que l'odi, l'enveja i la supèrbia embruten la vida. I fem ara una petita pausa per saludar novament a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Ricard Cabré, que ens oferirà el seu comentari habitual sobre temes socials.
Mossèn Ricard Cabré, es parla molt de la necessitat d'una autoritat internacional. Pregunto si això no seria pitjor per a la humanitat, ja que aleshores tots estaríem pendents d'una sola persona i si aquesta s'equivoqués, ens equivocaríem tots. No seria greu que tot el món depengués d'una sola persona?
Bé, tampoc no es tractaria que fos una persona, sinó un govern que d'alguna manera estigués per damunt dels altres governs, amb una autoritat assolida democràticament, amb el consens de totes les nacions. El món s'ha fet petit. Avui no es concep un país sense una autoritat o un govern que decideixi el camí a seguir, agradi o no agradi a la gent. Avui hi ha molts problemes i moltes situacions que ultrapassen les possibilitats d'una nació. Ho estem veient en l'economia. No hi ha cap país que sigui independent del tot. Però aquesta interdependència carrega sobre els països més pobres, que es veuen anorreats per la prepotència dels països industrialitzats. Conseqüència de tot això és que el diner es va acumulant cada vegada en menys mans i els països pobres en surten molt perjudicats.
I l'Església, davant de tot això, té alguna paraula a dir?
No sols té alguna paraula a dir, sinó que l'ha dita. I no avui, sinó que ja Joan XXIII ho va insinuar. Joan Pau II ho va remarcar. I Benet XVI ha insistit en aquest tema. La crisi actual és fruit d'un descontrol i d'una manca de marc legal que estableixi unes normes clares i tingui possibilitat de fer-les complir. Finalment, el Concili Pontifici de Justícia i Pau ha emès una nota en la que parla exclusivament d'aquest tema. Cal fer els passos decisius per establir un major control sobre les finances internacionals i evitar que el mercat s'erigeixi a norma suprema de l'economia i imposi la llei. No és l'home al servei de l'economia, sinó l'economia al servei de l'home. Si una nació avui és inconcebible sense un govern que estableixi unes normes legals i fiscals, tampoc no es concep un món globalitzat com el d'avui sense una visió unitària de l'economia i la política dels pobles. Els mitjans de comunicació han fet que el món sigui cada vegada més petit i més interdependent, de tal manera que el que passa als Estats Units o a la Xina, per exemple, repercuteix immediatament en els altres països.
I quines característiques tindria aquest govern?
Això, evidentment, no és el papa qui ho ha de dir, sinó el conjunt de les nacions de la Terra, com també són elles les que haurien de decidir els passos indispensables per arribar-hi. De totes maneres, és clar que no es tractaria d'un govern despòtic a l'estil dels governs dictatorials que imposen la llei arbitràriament. Ha de ser fruit d'una opció democràtica i ha de ser governat també democràticament amb la representació efectiva de tots els pobles, sense haver vetos ni imposicions per part d'alguns països determinats. També hauria de tenir una funció subsidiària, és a dir, no s'ha d'anul·lar els governs de les nacions, sinó que els ha d'enriquir amb el seu recolzament, sempre que sigui justa la seva actuació. En el fons, es tracta de cercar el bé comú de tot el planeta en contra de tota pretensió abusiva de determinats governs d'establir la seva hegemonia sobre el món. El grup dels 20 ja va insinuar en la reunió de Pittsburgh la necessitat d'una arquitectura institucional supranacional. Amics, espero haver-vos ajudat amb la meva aportació. Ens tornarem a trobar, si a Déu plau, la setmana vinent a la mateixa hora. Bona setmana per a tots.
A la tantes vegades esmentada homilia, el papa francès va assegurar que custodiar vol dir, aleshores, vigilar sobre els nostres sentiments, el nostre cor, perquè aquí és d'on surten les intencions bones i dolentes, les que construeixen i les que destrueixen. No hem de tenir por de la bondat, més encara, ni tan sols de la tendresa. El Sant Pare va indicar que, en els evangelis, Sant Josep apareix com un home fort i valent, treballador, però en la seva ànima es percep una gran tendresa, que no és la virtut dels febles, sinó més aviat tot el contrari. Denota fortalesa d'ànim i capacitat d'atenció, de compassió, de veritable obertura a l'altre, d'amor. No, no hem de tenir por de la bondat ni de la tendresa. I a propòsit de la bondat i de la tendresa, dues virtuts que atresora el nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe, escoltem-lo en la seva glossa setmanal.
Déu vos guard. Algunes vegades s'ha utilitzat la vida del cuc de seda, una oruga que es transforma en una cosa tan diferent com una papallona, per buscar una aproximació al que serà la resurrecció dels cossos. Molts n'hem fet l'experiència, segurament de petits. En una caixa de cartró posàvem cucs de seda i unes fulles de morera, el seu aliment preferit, i n'observàvem el creixement i evolució. Hi havia un moment en què semblava que els cucs morien. Es quedaven quiets i només observant atentament veiem que segregant un fil enganxós i donant voltes sobre ells, mateixos anaven fabricant al voltant d'ells, els seus cossos, una estructura oval envoltant. Seria la crisàlida de la qual, o sorpresa, al cap d'uns dies, sorgiria una papallona amb ales i capacitat de volar. Només és una metàfora, però serveix per explicar que la nostra vida futura, després de l'actual, serà continuació de la mateixa, però alhora molt diferent. Els cossos gloriosos no sabem com seran. El que sabem és que no seran materials, no ocuparan un espai, ni estaran sotmesos a les lleis físiques de l'univers. I podem pensar que és només una forma d'entendre'ns entre nosaltres quan parlem de dalt, en contraposició de baix, i d'anar a l'altre costat quan ens referim a una realitat diferent i que ens sobrepassa. De totes les èpoques, l'home s'ha preguntat pel sentit de la seva vida i pel futur de la seva existència. La resposta cristiana la va expressar el cardenal Newman dient: tot cristià, mitjanament informat, coneix la diferència entre la nostra religió i el paganisme. A qualsevol a qui li preguntin què guanyem amb l'Evangeli, respondrà de seguida que n'hem obtingut el coneixement de la nostra immortalitat, és a dir, que tenim ànimes destinades a viure per sempre. En el paganisme, on les religions primitives es donaven explicacions diverses en tractar de treure el cap més enllà de la frontera de la mort, des de l'abisme del no-res a la reencarnació en altres persones o en animals, passant per teories cosmològiques, Jesucrist ens revela l'amor de Déu i amb la seva mort i resurrecció és primícia dels qui farem aquest mateix recorregut. Mort i resurrecció a la vida eterna, que consistirà a estar amb Déu d'una manera inefable i per sempre. Hem estat creats per un amor infinit, per a gaudir infinitament d'aquest amor. En aquesta festa de Pasqua de Resurrecció us convido a contemplar aquest misteri lluminós de la nostra fe. Crist ressuscitat se'ns mostra com ho va fer al seu dia els apòstols, els deixebles de Maús, els quals va omplir d'esperança compartint amb ells el camí i un dinar. Aquesta mateixa experiència és la que revivim la comunitat de fidels quan celebrem la missa dominical i reconeixem en la fracció del pa el qui és l'autor de la vida. Que valorem com mereix una assistència activa a la missa dels diumenges, que anem en família sempre que sigui possible i que gaudim junts amb les disposicions prèvies necessàries de l'alegria de rebre el cos de Crist com a penyora de la vida eterna. Adéu-siau.
Les campanes ens recorden que el nostre temps s'acaba per avui. Abans, però, fem-nos ressò que el Papa va demanar als fidels custodiar Jesús amb Maria, custodiar tota la creació, custodiar a tots, especialment els més pobres, custodiar-nos a nosaltres mateixos. Aquest és un servei que el bisbe de Roma ha d'exercir, però al qual tots estem cridats per fer brillar l'estrella de l'esperança. Protegim amb amor el que Déu ens ha donat. Amics i amigues oïdors del campanar, acabem la nostra missió d'avui recordant que, en concloure la seva homilia, el Papa Francesc va implorar la intercessió de la Mare de Déu, de Sant Josep, dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, de Sant Francesc, perquè l'Esperit Sant acompanyi tot el seu ministeri. I, a més, va afegir: pregueu per mi. Doncs així ho farem. I ja que ens trobem a la Pasqua, què millor que acabar el campanar d'avui amb un fragment del Messies, l'obra mestra del compositor George Friedrich Handel. Es tracta de l'imposant Al·leluia, aquesta expressió d'alegria que utilitza l'Església, sobretot en el temps de Pasqua. Amb aquesta composició, que es manté tan fresca com quan es va estrenar a l'any 1741, ens acomiadem de tots vostès fins la propera missió, si Déu vol. Fins aleshores, doncs, feliç Pasqua a tothom.
Thank you. Ràdio Estel.